La publicitat és una font de pressió en molts àmbits, també en l'àmbit de les relacions sexuals. Mirant els anuncis de la televisió, sembla que hàgim d'estar sexualitzats gairebé en tot moment. A més, cada vegada hi ha més pressió per aconseguir tenir bon sexe i convertir cada trobada en poc menys que un espectacle gairebé atlètic. Volem parlar amb la Núria Jorba, ella és sexòloga, terapeuta de parelles i coach sexual. Hola, Núria, benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, bon dia, com esteu?
Què t'ha paregut aquesta introducció que t'he calat? Rebem massa pressions sexuals, això és així?
Bueno, això que deies dels anuncis, no? Jo l'altre dia no diré de quina marca en concret, però recordo haver vist un anunci d'un desengressant que el desengressant per la cuina els hi feia tenir relacions sexuals. Clar, arriba un moment que dius, ostres, si fins i tot posar desengressant a la cuina ens fa tenir ganes, ens estem hipersexualitzant. Llavors, clar, què comporta això? Bàsicament, el pitjor de tot en aquests casos és que rebem una idea errònia de lo que és sexualitat i ens fa creure que allò és lo habitual, perquè de normal no hi ha res, però que allò és lo habitual, i llavors ens sentim fora d'aquella norma i és quan comencen les nostres inseguretats, les nostres pors, les nostres crisis, i això genera moltes disfuncions sexuals i problemes de parella.
O sigui, que és la pròpia pressió sexual és el que pot acabar, diguem-ne, provocant una patologia en la relació.
Oh, i tant, és a dir, el simplement fet moltes vegades hauria de tenir més desig, o hauria de fer millor, o potser no disfrutem prou, o hauria de tenir més orgasmes, o clar, socialment m'estan dient, buah, és que mira, les parelles del meu entorn em diuen que tenen més sexe i nosaltres no en tenim, només en tenim una a la setmana, i tot això genera tal pressió que et fa un bloqueig en el sexe, que llavors no et pots deixar anar, tens pensaments negatius, llavors no hi ha desig, no hi ha excitació, no hi ha plaer, i comença aquí a generar-se un bloqueig que llavors necessites recórrer a un professional, perquè és que no te'n saps sortir.
Sembla que sempre hagi de ser meravellós el sexe, no? Però no sempre és així, i això tampoc ha de ser cap tragèdia, dic jo.
Clar, però és que això ho hauríem de normalitzar. Entra a l'entorn, és a dir, ojalà parléssim de, mira, a mi em costa arribar a l'orgasme amb la meva parella. Ostres, mira, nosaltres anem estressats, tenim dos fills, i és que per trobar un moment cada 15 dies és un luxe. O, ostres, mira, estic en un moment que no tinc gens de desig, vaig tan estressat per la feina que és que no en tinc gens de ganes, i clar, però tot això no es parla. Si tots diguéssim les veritats de com es viu la sexualitat, de que hi ha dies dolents, de que quan coneixes algú, per exemple, no, que és aquella raresa, aquell que encara no acabes de connectar, aquelles vergonyes, si tot això ho expliquéssim naturalment, potser ens relaxaríem tots i ens permetríem més.
D'on venen aquestes pressions? Hem citat la televisió, hem citat els anuncis. Hi ha més focus de pressió?
Bueno, la pressió general que provoca els anuncis, la televisió, la base de tot és que s'està relacionant el sexe a mesura que sentim que hi ha més llibertat social i d'expressió i de tot, s'està relacionant el sexe en ser guai, no? És a dir, si jo tinc sexe, sóc guai, si jo tinc trobades, sóc guai, si jo sé fer coses espectaculars sexualment, sóc guai. Clar, tot això fa que aquesta idea de tenir sexe és ser guai, és saber viure, és disfrutar, és el que genera la pressió. Llavors, la televisió, els anuncis se n'aprofiten d'això. Diuen, ostres, doncs si socialment hi ha la idea que el sexe és guai, doncs tenir un cotxe serà ser sexual, posar-te un perfum serà ser sexual, netejar la cuina serà ser sexual. Llavors, la publicitat l'únic que reflexa és la idea social que hi ha del sexe.
Qui rep més pressió, els homes o les dones o tant per tant?
A veure, el que jo veig més és que els que porten més pressió són ells. És a dir, a dia d'avui, jo no dic que elles no portin pressió, perquè també n'hi ha, però ells tenen la pressió de han de ser hipersexuals en tot moment, no? O sigui, els hi ha de venir de gust en tot moment, han de saber com fer-ho, han de fer arribar a l'orgasme a la dona, han de saber tocar, han de saber-ho fer tot i amb seguretat, amb confiança, sense cap dificultat. Per què? Doncs perquè la liberació sexual femenina, que ens queda moltíssim, en comptes de fer-se d'una manera sana, positiva, el que ha fet és fer que la dona també hagi de tenir gana sempre, però encara generar més pressió en l'home.
Clar, a veure, ara si ens pots explicar quines són les pressions que reben els homes, ara les mencionaves un poc, i les dones, quines similituds hi ha entre un, similituds i diferències hi ha entre unes pressions i altres?
Clar, l'home, la pressió que té és normalment que quan està en la relació sexual hagi de funcionar tot molt bé. És a dir, hi hagi una bona erecció, hi hagi un bon, una bona estimulació cap a la dona, que sàpiga tenir idees sexuals i proposar coses noves. És a dir, l'home diguéssim que és més en el durant. I la dona és més en l'exposició. És a dir, ara la dona, com que hi ha aquesta llibertat sexual que per mi no hi és i no està ben gestionada, ara es creu que com que hi ha llibertat sexual a la dona li ha de venir sempre de gust, no? I ha d'estar hipersexual i ha de voler provar-ho tot i ha de voler sempre el sí, sí que em ve de gust, sí que vull una primera trobada d'una nit, sí que vull tenir sexe. És a dir, a les dones ara hi ha aquella pressió de, ostres, m'ha de venir de gust, haig d'estar sexual i desinhibida perquè, si no, significa que no sóc prou dona.
Parlaves d'aquesta llibertat sexual mal entesa, Núria. A què et refereixes?
Doncs que la llibertat sexual ben entesa seria la possibilitat de poder connectar amb el que necessites. És a dir, poder dir, ostres, em ve més de gust que em toquis aquí, o ara no em ve de gust, o ara estic volent innovar en el sexe, o ara em trobo en un moment més apàtic i no vull tenir sexualitat, o vull tenir moltíssima sexualitat i no m'haig de sentir pas jutjada. Aquesta és una llibertat sexual. La llibertat sexual seria simplement deixar que les necessitats flueixin i siguin acceptades. El problema és que s'ha posat llibertat sexual a pressió sexual, és a dir, a ser més eròtiques, més provocadores, més sexuals, és a dir, s'ha posat una pressió extra, no s'ha donat cap llibertat de triar i de poder expressar.
I tu abans ho explicaves bastant bé amb l'anunci aquest del desengreixador, no? La hipersexualització, clar, arriba a moltes capes de la nostra vida quotidiana, de la societat, no?
Clar, és que, a veure, creiem, el segle XXI no és un segle que estigui ben avingut amb la sexualitat.
No?
És a dir, gens. Per què? Perquè els dos, la parella, els dos treballen.
Sí.
Els dos han de, si tenen fills, cuidar els fills. No s'arriba a final de mes. Les hores que es treballen cada cop s'està augmentant l'horari laboral, que ja són entre 10 i 12 hores al dia. L'estrès de que també t'has de cuidar, és a dir, d'anar al gimnàs, t'has de cuidar, has de tenir bon aspecte, has de cuinar sa, has de fer algun tipus d'activitat. Vale, tenim una hiperactivació social enorme i llavors aquí també se li ha de posar el sexe. O sigui, després d'anar al gimnàs, després d'aixecar-te, després de portar els nens al col·le, després de fer 10 hores de feina, has d'arribar a casa amb el suficientment temps, descans i energia per també tenir una relació sexual amb plaer, amb desig, sense esgotament, passional. Clar, això no s'ubica. Llavors, al segle XXI, sexe i estrès i exigències no van de la mà. Per això cada cop hi ha més dificultat i menys desig. Bueno, sortia un estudi que deia que el 65% dels adolescents i joves que pugen tenen menys interès pel sexe.
Caram! Caram.
Llavors, que està començant a afectar, primer perquè tot està hipersexualitat i ja no motiva. Ja és, ja ho he vist tot, tinc la pornografia, ho tinc tot al meu abast, ja ho he vist tot, amb què m'excitaré? I dos, perquè és que l'estil vital que portem no ens ajuda gens.
Clar, jo t'anava a preguntar per les pressions, si tenim més pressió els que són més grans o els que són més joves, com va això? Hi ha edats també amb això?
Jo crec que cada cop la societat en general, a qualsevol edat, està perdudíssima. És a dir, estem perduts sobre el que és correcte, lo habitual, lo que hauria de ser, el que hem de fer. És a dir, hi ha els que ja són a partir dels 35, 40, que van perduts també perquè creuen que haurien de tenir molt més sexe i estan cansats i esgotats i no en tenen ganes, i els joves van perduts i també amb falta de desig i pors perquè no saben el que han de fer, si és la pornografia el correcte, com s'han de tocar, com ha de ser una relació sexual, que és l'habitual. Llavors, és la falta d'informació sexual sana. No n'estem tenint, que seria el millor que ens generaria tranquil·litat, que ens generaria pau i ens donaria opció a triar.
Com ens influeix, això que mencionaves ara, la pornografia?
Uf, ho destrossa tot. Clar, ens estan... És com anar al cine, veure una pel·lícula d'extraterrestres i sortir dient, ostres, demà ens invaeixen. No? És a dir, quan nosaltres anem al cine a veure una pel·lícula de ciència-ficció, ja sabem que sortim d'allà i diem, vale, això és ciència-ficció. Però què passa? Que amb la pornografia no tenim el mateix pensament. No creiem que sigui el mateix. I és exactament el mateix. És a dir, en el moment de veure pornografia tindríem que tenir el xip al cap de, vale, això és ciència-ficció, està tot preparat, està tot condicionat perquè això sigui perfecte per l'excitació. Quins problemes? Primer, pressions. Jo també ho haig de fer igual. I això ja és inviable. Dos, que com que t'has estimulat tant en pornografia, després una relació sexual natural amb algú no t'exciti prou i tinguis doncs, dificultat d'erecció, bloquejos, falta de desig, perquè t'has hiperestimulat i hipersexualitzat amb la pornografia. Són els principals dos problemes que ens trobem.
I clar, tu això ho deus veure dia a dia a la teva consulta, Núria.
Clar, és que diàriament el que veiem més tant són parelles que venen perquè no tenen sexe, és a dir, no aconsegueixen tenir els espais, ni la motivació, ni les ganes, poden ser els dos o un dels dos. I l'altra és moltes persones que tenen o parella o estan solters que tenen molta por i molts bloquejos sexuals. Sigui pues, falta d'arribar a l'orgasme, falta d'erecció, dolor, falta de desig i no saben com sortir d'aquí.
Deixem parlar d'un capítol de la sexualitat, que és la sexualitat postmaternitat. Es parla d'això de la quarantena, bé, es diu quarantena, però pot ser molt més, no?
Clar, es diu quarantena, però s'hauria de dir una anualitat, és a dir, un any mínim de restablir la sexualitat. Primer perquè en 40 dies la dona no s'ha refet ni físicament, és a dir, el seu cos està canviat i ha d'acceptar la seva nova situació, que no és gens fàcil. Dos, tenen una criatura a casa que els hi ha canviat la rutina, estan esgotats, no poden dormir, no tenen ni esma per fer res. I tres, que trobar els hàbits per després introduir de nou la parella no és fàcil. Llavors, mínim, es necessita un any i ser molt conscients abans d'iniciar el procés de tot el que comportarà. Perquè moltes vegades hi ha una expectativa de, bueno, els 40 dies aquí tot es normalitza i després hi ha unes frustracions, unes discussions i uns malentesos en parella molt grans. Llavors, tenir una criatura comporta un any de canvis i un any d'una sexualitat bastant dificultosa, amb bastanta carència i amb molts entrebancs.
Veig, Núria, que us falta molt de camí per tenir una educació sexual un poc, no sé, real, vull dir...
Bueno, és que no parlem de sexualitat, només parlem de l'acte sexual, és a dir, només es parla de trobar-te, petonejar-te, tenir preliminars, tenir coit i ja està. O sigui, hem de començar a parlar d'emocions, de què sentim, de quines pors tenim, de quines inseguretats, de si ens ha de venir sempre de gust, de què passa si no tenim una erecció, què passa si tenim una criatura, com serà. O sigui, normalitzar i fer algú com real el que pot passar i el que és realment la sexualitat. Fins que no deixem de viure sexualitat igual a ciència-ficció, no canviarem les dificultats que sorgeixen.
Per cert, Núria, abans d'acomiadar-te, per ser sexòloga, diguem-ne, quin recorregut feu? Psicologia o...?
Sí, normalment, o sigui, també es pot fer la banda mèdica, és a dir, fer la carrera de medicina, però normalment el 99% és fer la carrera de psicologia, després t'especialitzes com a sexòloga i terapeuta de parelles, perquè va de la mà, perquè a vegades la parella necessita parlar de sexualitat i a vegades la sexualitat comporta problemes de parella, i després necessites la part de clínica, l'especialització de clínica. Llavors necessites pues, un recorregut important i crec que és molt, molt, molt bàsic que la persona que tingui una dificultat sexual acudeixi a un especialista, que no vagi a un simple, amb tot el carinyo, un psicòleg que tracti ansietats perquè no sabrà què dir-li, o que vagi al metge de capçalera, o que acostumen a ser els errors típics. Clar. Llavors ens trobem que diuen, ostres, és que tot això no m'ho han explicat, és que no m'han donat aquestes eines, perquè després resoldre-ho és més senzill del que sembla.
Sí.
Amb quatre eines, quatre pautes, quatre reflexions, entendre la sexualitat de manera diferent, ja està, ja comences a veure els canvis. Llavors, no són teràpies llargues, però s'ha d'anar a un especialista.
Avui hem parlat sobre la pressió en àmbit sexual que vivim en el nostre dia a dia, pressió que ens arriba de tot arreu, des de la percepció que tenim en l'opinió pública sobre el que ha de ser una relació sexual fins als anuncis de la televisió o d'on siguin. I ho hem fet amb la Núria Jorba, és sexòloga, terapeuta de parelles i coach sexual. Aquí agraïm molt aquesta estona amb nosaltres aquí a Ràdio Illa. Núria, una abraçada, gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer.